de pedra tallada, l'elaboració d'un foc rudimentari, uns primers esbossos d'art a les parets d'una cova, la pronunciació d'uns mots primitius avui totalment incomprensibles. És així com s'ha anat fent i desfent l'espècie humana actual, nosaltres, els Homo sapiens moderns. Pedra a pedra, escolta la prehistòria.
Benvinguts al Pedra a Pedra, un programa de divulgació dels fets, les peripècies i les vivències dels períodes més antics de la humanitat. Avui és el capítol 26 i parlarem de Violents o pacífics, la guerra a la prehistòria. Sang a mitja cama. Així ras i curt podríem dir que ha estat un dels trets de la història humana. Si analitzem la història ens adonem doncs, que la violència, la guerra, forma part de nosaltres, dels humans. Però els humans són violents per naturalesa o només són actes esporàdics al llarg de la nostra història? Perquè els humans també tenim l'altra cara, la cara més solidària, més amable, més tolerant. Tot forma part doncs, de la controvèrsia, dels contrastos clars i obscurs dels humans i la seva història a la Terra. Per un costat tenim la violència, però per l'altre també tenim la part més pacífica. Què som els humans? Bé, el programa d'avui doncs, ens proposarem parlar d'això, de la violència i del pacifisme al llarg de la història, però no només la història entesa doncs, com els últims 4 o 5 mil anys, des que existeixen ja societats humanes semblants a nosaltres que viuen en poblats i s'organitzen amb jerarquies, amb territoris, sinó que doncs, intentarem veure a través de les restes arqueològiques i de les evidències antropològiques, a veure els primers humans que han estat a la Terra, doncs els seus comportaments agressius, de quina manera s'han manifestat i com ha anat una mica la història. Veurem, doncs, la violència al llarg de la prehistòria, sobretot. Doncs benvinguts a un nou programa del Pedra a Pedra.
Molt bona tarda i bé, parlarem en aquest programa així una miqueta de, tal com hem sentit ara a l'introducció, d'això, de quan es va començar a originar la guerra, aquest comportament, doncs anirem veient i ens hem tingut sempre, com sempre intentant descobrir, intentant fer-vos veure com ho sabem tot això, no? Evidentment, sabeu que sempre ens intentem donar evidències materials que s'han anat descobrint al llarg dels anys a les excavacions arreu del món sobre aquest tema, no? I aquest tema també és, com ja veureu, una vegada és una miqueta, no diguem contradictori, a vegades difícil d'acabar de demostrar com estan siguent aquests últims programes, no? Que són unes coses més etèries, no? que a vegades hem parlat de religió, hem parlat d'art, hem parlat ara de la guerra, hem parlat de moltes coses que a vegades tenim petits indicis que ens hem de basar moltes vegades en qüestions antropològiques, no? Vistes en societats que actualment encara existeixen o que han existit però que s'han pogut documentar bastant bé els últims segles. I per començar, doncs
no, exacte, això que dius, això és difícil perquè, és clar, les societats humanes actuals són molt complexes, no? És a dir, és el tema de la diversitat, no? El món és molt gran i cadascú, doncs, ens organitzem una mica com podem, no és el mateix viure aquí a Catalunya doncs, que viure doncs, a Àfrica. Hi ha un altre clima, hi ha una altra cultura, una altra llengua. Som diferents els humans, és així, i llavors els clars obscurs, no? que de cadascú, una persona, això ja es veu a nivell individual, una persona doncs, és això, molt solidària, molt pacífica, molt tranquil·la, i resulta que que viu al costat seu, allà a tocar a la porta, és tot el contrari, és un esverat, és agressiu, violent, etc. Això forma part de la complexitat humana. Malgrat que tots venim, diguéssim, o tenim un tronc comú, és a dir, genèticament, els humans fa 200.000 anys que som exactament igual. És a dir, des que vam aparèixer a la Terra, a Àfrica, això fa uns 200.000 anys, doncs anatòmicament no ens diferenciem, anatòmicament, o sigui, biològicament. Una altra cosa és, doncs, que culturalment, això, hi ha aquesta diversitat brutal, a nivell de llengua, a nivell això, de formes de vestir, de formes d'actuar, però fa 200.000 anys, o sigui, el que estem fent nosaltres avui en dia, d'anar, doncs, a la lluna, de mirar la tele, de crear cotxes, etc. Ho hem fet perquè, mira, ha anat així. La història, han set els últims 150 anys que hi ha hagut aquest canvi brutal a nivell cultural, a nivell tecnològic, a nivell social, etc. Però les capacitats, diguéssim, anatòmiques, mentals, genètiques dels nostres avantpassats de fa 200.000 anys, doncs són les mateixes. Per tant, ells també haguessin pogut fer-ho. És a dir, no estaven limitats genèticament, no? Així com, per exemple, els animals estan limitats genèticament per parlar, el que us vam comentar l'altre dia, no? Que els hi faltava, doncs, el famós aquell osioides o una sèrie de gens, no? Aquell FX o P2. Doncs, anatòmicament, doncs, fa 200.000 anys que els humans, doncs, som exactament anatòmicament igual. I llavors, comportaments com el que us parlem avui de la guerra, doncs, com s'han anat produint al llarg de la història, no? Per exemple, el que sí que està molt ben documentat i que bé se sap és que la guerra, tal com l'entenem, la guerra, no? Doncs, un grup, una tribu o les primeres societats, no? Mesopotàmia, fiquem-nos al cap, no? Doncs, un exèrcit lluita contra un altre, per el que sigui, per una qüestió de territori, de recursos, de pel que sigui, i el destrossa, no? O el que està passant avui en dia, només hem de mirar el món, països que se separen o que lluiten entre ells, etc. Això és tal com l'entenem el concepte de guerra actualment. Això s'origina, doncs, fa uns 10.000 anys o 8.000 anys, etc. Quan és igual, això és quan hi ha el canvi amb les societats neolítiques, no? Que hem parlat moltes vegades del canvi.
Exacte, que és quan els humans comencem a descobrir l'agricultura, comencem a més a fer-nos sedentaris, també comencem a domesticar els animals, i aquest fet de, com us hem dit moltes vegades, de sentar-nos sobre un territori fa que, no, que a més tinguis aquesta idea afegida de propietat, no? Aquest espai és el meu i qualsevol que vingui aquí serà considerat en certes maneres com un enemic, no? Em ve a agafar els meus recursos. Clar, i la sedentarització del neolític a més va provocar una explosió demogràfica. Clar, a més, si durant els territoris abans potser hi havia comunitats que estaven bastant separades entre si per la lluita dels mateixos recursos, un cop ens assentem, fundem petits poblats que van creixent mica en mica, tots ells, clar, la pressió sobre els recursos augmenta, no? Tot, encara descobrir noves tècniques com l'agricultura que permet això, no? És que tot va lligat l'agricultura amb l'augment de població, perquè a més disponibilitat d'aliment, doncs pots tenir més prole, no? Més fills per alimentar.
I exacte, això que dius és una visió, diguéssim, o sigui, és la cara, una moneda, doncs té dos cares, no? La part dolenta, diguéssim, seria això, l'agressivitat i la guerra, no? T'assentes en un territori i, doncs, has de defensar el teu territori, o inclús pots cobejar el territori veí per tenir més recursos i per sobreviure. És la guerra. Però per l'altre costat també hi ha l'altra part, diguéssim, amable, diguéssim, que és l'hospitalitat, no? Per exemple, se sap, doncs, que a la prehistòria recent, aquests últims 10.000 anys, doncs hi ha hagut tribus, doncs, que pel que sigui, doncs, ha existit aliances pacífiques, intercanvis comercials, no? Els intercanvis comercials seria la part pacífica, no, de l'assumpte, és a dir, és la part positiva, la part que col·labores. Vull dir, tot forma part, nosaltres avui ens centrem sobretot en la violència, perquè és el tema que... Però el que volem dir és això, que aquesta complexitat humana, no? Aquestes, aquest calidoscopi, podríem dir, no? Que tu pots mirar amb mil ulls, no? quasi cada història o cada lloc té la seva pròpia història, no? Però el que sí que està clar és que la guerra entesa com un acte violent en massa, això ho tenim clar, fa els últims, des de que apareix l'agricultura i a partir d'aquí que es formen els imperis i tot això, no? Però a més també hem de dir que la guerra o la violència no només s'ha d'entendre doncs com vinga un exèrcit de 3.000 persones contra un altre de 3.000 i a veure qui sobreviu l'últim, sinó que hi ha altres formes de violència, no? Que
exacte.
Es poden documentar.
Vull dir, des del simple assassinat, un homicidi, estigui planificat o no, sigui fortuït o no, vull dir, des de... Que, com veurem més endavant, veurem un canibalisme, coses exacte. De rituals, de sacrificis humans, que bé, també és violència exercida contra un altre congènere. Qualsevol mort, diguem, que no sigui de forma natural o causada... al cap i a la fi és violència, hi hagi bàsicament una planificació per voler aquella mort.
Un altre cas també seria el saqueig, és a dir, no acabes de matar directament, però doncs ara tu estàs actuant de forma violent, estàs agredint a una altra persona o un altre grup, no? Si vas i, per exemple, han construït un petit poblat, no? A la vora del riu, l'Eufrates, per dir alguna cosa, han construït els seus murs, els seus carrers, tenen la seva vida, no? I de cop i volta, doncs, també un altre grup, un altre petit imperi, i te saqueja, no? És una altra forma també de violència. En contrast amb la forma hospitalària que parlàvem abans. És a dir, tot això s'ha de veure des d'aquest prisma, eh? Vull dir, nosaltres, més endavant, recularem en el temps, irem a buscar doncs les evidències de violència que hi ha a el que a nosaltres ens interessa sobretot, que són les societats de caçadors-recol·lectors, que és el que parlarem sobretot a la segona part del programa, perquè és on volem anar a parar. Però prèviament doncs el que estem fent ara és això, és a dir, anar de més modern, és a dir, el que nosaltres estem veient actualment, com funcionem els humans, per entendre-ho més bé, no? Què és tot això, ho acabarem d'explicar-ho una mica millor encara. I llavors ja el que irem és a buscar els orígens de tot això. És a dir, si sempre la cosa ha anat així, si no ha anat així, en quins graus ha anat, etc. Mm-hmm. No?
I van per il·lustrar aquelles paraules que tu començaves de sang a mitja cama, la introducció del programa, els primers versos de la Ilíada, no? El que segurament és el text més antic de la literatura occidental, per dir-ne d'alguna manera.
Que s'hagi documentat o guardat o registrat. Això, almenys això sempre és el que ens han explicat, vull dir que si no...
Escrit o s'ha li atribuït sempre a Homer, que al segle VIII, més o menys abans de Crist, doncs va escriure la batalla de Troia. I només llegirem els dos, tres primers versos del text, i bueno, veureu més o menys de com va. I ara, perdoneu la meva veu que estic molt, molt refredat, però ens diu això, és el poeta, diu: canta'ns, o musa, la còlera del fill de Peleu, la d'Aquiles, destructora. Porta immens dolors als aqueus, llença alades amunts davant d'ells les ànimes fortes d'herois i convertir els seus cossos en presa de gossos i el convit d'ocellots. En quatre paraules tenim còlera, tenim destrucció, tenim dolor, tenim l'Hades, que és l'infern, tenim cossos saquejats per animals, tant per gossos com per ocells.
T'està dient, bueno, i realment el llibre ja va d'això, és a dir, és una descripció de violència rodant caps per tot arreu, vull dir, en fi... Però després és l'altra part, és a dir, per exemple, l'Ilíada o també l'Odissea, que és el mateix, no? Perquè al cap i la fi és quan l'Ulisses marxa de la guerra de Troia, és a dir, per una banda tens això, la violència, actes agressius, de totes les formes possibles, vull dir, la guerra doncs, contra els troians, o l'assassinat i el saqueig individual, no? pop a l'altre, l'altra cara, l'amable, l'hospitalitat, no? Els, o actes solidaris, n'està ple. És a dir, és aquestes... no, però què fem els humans? Què som els humans? Es pot generalitzar? Són violents per naturalesa? O la violència és una cosa cultural? Són pacífics per naturalesa? O la el pacifisme és una cosa natural? És com lo de l'evolució, no? Les teories de l'evolució. Hem evolucionat per selecció natural, és a dir, per agressió i per lluita els millors uns contra els altres, i només sobreviuen els més aptes, els més forts, com deia, per exemple, en Darwin, o l'evolució biològica, que això està ja demostrat per tothom, no és per selecció natural, sinó que, per exemple, com proposa doncs, una antropòloga i una biòloga que usem per moltes vegades, que és la Lynn Margulis, no? Bueno, que és la dona d'en Carl Sagan, aquell famós que feia, aquell famós astrònom que feia aquells programes de, bé, sobre l'univers, no? Que és tan coneguts, que proposava, no, deia, no, només s'ha d'entendre l'evolució com actes, diguéssim, per selecció natural, allò agressius, sinó que hi ha la simbiosi, que els humans col·laborem, cooperem, bueno, no seria ben bé que casa els humans, sinó que diguéssim els bacteris, el món animal funciona així, no? Que també, vale? Doncs esclar, això en realitat la resposta no se sap perquè, esclar, hi ha mil i un casos.
Sí, exacte, jo crec que és inherent a la mateixa condició que gairebé de ser viu. Oi, tens des de la tendresa per dir alguna cosa, diguem, d'una lleona vers els seus fills, cap a la violència extrema, cap a una zebra perquè els ha d'alimentar. És una cosa inherent i això és, veurem que en petits, potser petits detalls que trobem al món animal, de com, per exemple, els ximpanzés també exerceixen violència contra altres ximpanzés.
Exacte, això s'ha ben documentat, això van ser la... També us n'hem parlat vegades aquí, aquella primatòloga molt coneguda, la Jane Goodall, no? Que ho va... Bueno, sí, ho va documentar, doncs això, una tribu de ximpanzés, una tribu, 4 o 5, o 6 ximpanzés, doncs van anar a massacrar a una altra tribu rival de ximpanzés, a massacrar-los, els mataven, directe, amb les formes, diguéssim, més rudimentàries que no pas nosaltres i més lentes, no, això que fem nosaltres doncs, d'apretar un botó actualment, no? I que tirar una bomba i que s'ensorri una ciutat no funciona així, és evident, no? Els seus mecanismes són uns altres perquè no estan més limitats tecnològicament, però aquí el que no estem parlant és això, no és el fet, sinó és el que hi ha, no? la manera en què es fa, no?
Mm-hmm. I també tenim exemples de canibalisme d'animals, vull dir, cocodrils a vegades allò menjant-se les cries d'altres cocodrils, vull dir, tenim... Exacte. O l'exemple dels lleons.
L'infanticidi, això és un tema que també és una altra forma d'agressió, l'infanticidi, que i en els humans també hi és. Què és l'infanticidi, no? Doncs és això, pot ser de dos tipus, no? O perquè has de matar el teu nano perquè t'estàs, bueno, morint de gana i no podràs alimentar i el mates, això està documentat a l'edat mitjana en molts casos, els humans, això, però llavors en el món animal l'infanticidi existeix en, per exemple, doncs el lleó, doncs que s'aparella amb una altra lleona que ja té, que té lleons petits, diguéssim, no? Té cadells. El primer que fa és matar-los. Per què? És una cosa genètica, és a dir, perquè ell el que vol doncs, que el que continuï és amb aquella llona continuï els seus gens, no els d'un altre lló. O això està documentat en, bueno, molts casos animals,
uh-huh.
No?
I, bueno,
I és agressivitat, és a dir, és agressivitat també, és violència.
Sí, sí, exacte.
Altre tipus...
Contra això, contra membres del mateix... de la mateixa espècie.
Exacte, perquè la violència, per exemple... tal com l'entenen els antropòlegs, es pot exercir de tres maneres, no? Una seria això entre dos membres d'una mateixa espècie, és a dir, un grup d'humans contra uns altres humans, no? Per exemple, aquest seria un cas. Llavors, un altre cas, doncs, què podria ser? Doncs, uns humans contra els animals, no? Per exemple, anem a caçar, doncs,
un mamut.
Un mamut o el que faci falta, no? I un darrer cas també seria doncs, entre diferents grups de tribals, no?
I després ja ara, ja que hem entrat en el grup dels humans per veure aquesta aquestes maneres de violències o no, podem anar a veure a les tribus natives americanes abans de que hi anessin els castellans, els francesos i anglesos a colonitzar el que seria Amèrica, doncs, on veiem que són societats més o menys que serien similars a les que ens podíem trobar en els darrers períodes del paleolític, no? Societats que es dedicaven a...
Sí, a la subsistència, que són recol·lectors, diguéssim.
Exacte, doncs veiem que entre ells hi ha molts grups que guerrejaven. Per tant, hem de pensar que a altres llocs del món i fa 10.000, 20.000 anys o 30.000 anys aquestes accions...
Es podrien haver donat perquè els seus comportaments hem de deduir que serien molt similars als caçadors-recol·lectors de fa 50.000 anys o 100.000 anys, no? Però llavors, paradoxalment, també s'ha documentat actualment doncs altres tribus que viuen de forma paleolítica, no? Com els pigmeus d'Àfrica Central o altres llocs, doncs que no, ells no guerregen. És a dir, i també viuen de la mateixa forma, és a dir, a una altra punta del món són el mateix tipus d'això, de pràctiques, mateix tipus de tecnologia, mateix tipus de societats jeràrquiques, amb creences religioses, tot i que diferents, però també les tenen, etc. O sigui, són similars, idèntiques, però unes sí que es barallen, sí que utilitzen una agressivitat doncs extrema contra altres grups de la mateixa espècie, i en altres llocs no passa, no? Llavors, clar, és l'ésser humà violent per naturalesa, sang a mitja cama, la portem sempre. És així. La història humana l'hem escrit a base de sang, allò dels vencedors, no? La història escriuen els vencedors, no? Bueno, però esclar, els vençuts també tenen veu, també fan... tot això, al cap i la fi, a vegades, aquestes frases lapidàries, doncs sí que retraten una cosa molt concreta, però hem de veure que per sota... també hi ha un altre rere fondo. Això, hi ha moltes visions d'un mateix fet. Clar, generalitzar és complicat.
Sí, perquè, exemple, una cosa tan senzilla com ha estat, diguem, fins ara, la caça, aquest acte, diguem, de subsistència per alimentar, és violència. O sigui, la fem nosaltres, els humans, com a contra un animal, o sigui, un animal contra un animal, acaba sent violència, no? I al cap i a la fi... el nostre comportament, diguem, violent, no, és el mateix que hem estat, diguem, fins ara, de comportaments d'altres grans mamífers, no? Vull dir, o bé lluitem per la reproducció i la supervivència de la nostra espècie, que et defenses i protegeixes allò teu, o et baralles per el repartiment d'una caça, no? I ens imaginem que... no sé, un Neandertal es ha trobat o ha aconseguit abatre un ur o
un carronya, se l'ha trobat allà, que ha acabat de morir-se i la carronya, que és una cosa que molt habitual doncs en els humans com més antics, perquè esclar, si, en lloc d'anar a caçar, si ja te'l trobes que carn fresca, que fa poc s'ha mort, però tu la lluites perquè no ets l'únic que estàs atent d'aquella carronya allà a la vora d'un pantà o d'un aigua moll. Tu has de, llavors, no? Vas a lluitar perquè, esclar, per competir tant amb altres espècies d'animals que també són carnívors com tu, que poden ser el llop, les hienes, etc., o el que anaves a dir, no? Entre grups de la...
del mateix, imagina'm, un període de... posem a l'hivern, període que volta menys preses i, curiosament, doncs, se n'ha mort un allà, com tu m'ho deies, tu, si tens gana, t'emportes per davant el que sigui.
Per totes, vull dir, no. Però llavors, ara això m'has fet pensar, i que fa gràcia, és dir, per una banda, doncs, els animals els podem maltractar, no? Allò que diguem avui en dia, no? El cas de, per exemple, els porcs o... els bous, les vaques, no? Les tenim allà perquè només produeixin i vinga a alterar-los genèticament, i és agressivitat segons com tu miris també, no? Si, tu pots mirar així, te pots mirar que només és per menjar i per tenir subsistència. Però llavors, per exemple, és el tema dels animals, no? És la doble cara. Els animals domesticats, un gos, un gat, quanta gent no té un gat a casa seva, doncs per... bueno, que el tracta bé, quan no podria fer-ho, però podria fotre la cassola directament, que hi ha llocs que ho fan, a llocs del món ho fan, es mengen els gossos, per exemple, i aquí no, aquí els domestiquem i els tractem bé. En canvi d'altres, les vaques no, aquí les vaques, quan anem el diumenge a fotre'ns un bon bistec, sí o no, ningú no, sí, un bon bistec de vedella, ningú el renuncia, faltaria més. Altres llocs del món sabem que les vaques són sagrades, per dir alguna cosa, almenys així ens ho han vengut, no? És aquesta cosa, no? Que a vegades, què volem dir tot plegat? Que a vegades aquesta visió catastrofista, oh, és que els humans ens ho han carregat tot, que som violents, que som un desastre, bueno, sí, i tant, no cal, no, bueno, només cal mirar la història del segle XX, per exemple, no cal anar gaire lluny, sang a mitja cama i milers de persones mortes, és evident, però llavors hi ha l'altra cara també, eh? Hem construït coses, no som només destructius, hem construït coses positives primer per nosaltres i també pel planeta, eh? no ens l'estem carregant només, i només carregant, faltaria més, no?
No, no, sempre ja tenim aquesta mica, és que... com a Dr. Jekyll i Mr. Hyde, no? Exacte, tenim doncs... la part bona i la part dolenta.
Home, és que tot negre, ostres, al final arriba un punt que...
Sí. Doncs bé, ara farem una petita pausa per recuperar energies i de seguit doncs, ja anirem a veure doncs, ja la guerra més al polític. Ara hem fet com sempre un intentat generalitzar, ficar-nos en situació doncs, el que és la guerra al llarg de la història. Doncs, bueno, hem parlat del nostre comportament tot plegat i ara veurem doncs, ja més específicament què en sabem i com ho sabem.
O sigui, abans de, perquè al cap i la fixa que hem parlat dels egipcis, de Mesopotàmia o de les guerres actuals, són coses que nosaltres avui les podem entendre perquè aquesta gent, aquests últims 10.000 anys, com que més o menys hem viscut igual, el que és les estructures mentals, tant és viure en una ciutat com en un poblat, és a dir, hi ha una jerarquia, hi ha uns ritus, hi ha uns cabdills, hi ha una estructura, hi ha un urbanisme, tot i que hàgim evolucionat tecnològicament, que ara som la societat del formigó i del metall i de, etcètera, i de les bombes, mentalment no hem canviat tant. Però, en canvi, el que irem a parlar la segona part del programa és de les ciutats caçadores-recol·lectores que vivien en tribus. Això sí que és un canvi, és una forma de viure totalment diferent, perquè ja no és viure doncs, en ciutats o en pobles de 5.000 habitants. Ens interessa molt remarcar aquest tall, perquè és una forma de viure completament diferent, que a nosaltres la societat actual que nosaltres que vivim en aquesta societat actual i estem tan acostumats a viure la nostra forma de vida, doncs sempre ens costa una mica més de ficar-nos-hi a la seva pell, no? Uh-huh. Seria una mica això.
Doncs molt bé, doncs en breus instants tornem a seguir.
Obrim de bat a bat Ràdio 90 perquè entri aire fresc. Noves músiques, nous continguts, nous formats i moltes noves idees. Per estar informat de tot, no oblidis buscar-nos a internet a www.r90.org, un espai en constant creixement on pots escoltar la ràdio en directe, baixar-te qualsevol dels nostres programes i estar al cas del que es cou a la ràdio en moviment. Ràdio 90, la ràdio lliure i cultural de la Garrotxa.
Bé, amb aquesta música d'Evangelis, de la banda sonora de Troia, doncs és una miqueta, bueno, titulada La càrrega, és a dir, aquest fragment, doncs per il·lustrar doncs aquest programa que estem fent avui, el Violents o Pacífics, en aquest intent de retrat del que era la guerra a la prehistòria. I bé, anunciar-vos aquí, bueno, més que anunciar-vos, recordar-vos que puntualment cada setmana anirem fent un petit resum del que serà el programa de la setmana següent a la pàgina del Facebook, no? Ràdio 90 tot junt, allà sempre anirem mirant de posar una petita il·lustració del que serà el nou programa, i així anireu sabent. A més, bueno, si voleu saber, doncs sempre teniu la pàgina web de la ràdio, r90.org, on sempre mirem de penjar tots els programes de cada temporada, i ara estem treballant ja amb la temporada de primavera, que esperem els propers dies doncs ja tenir-la acabada, configurat els 13-14 nous programes d'aquesta temporada de primavera, que bé, ja desitgem tots ja que arribi, que faci ja una miqueta de calor, i res, bueno, a part de recordar-vos que a la pàgina de la ràdio doncs trobareu aquest programa i tots els altres penjats tant a l'apartat d'arxius com a la mateixa pàgina d'aquest programa. I bé, comencem aquesta segona part del programa d'avui, doncs, sentant-nos ja més... Perdó, que no t'havia pujat.
No, ens centrem ja més que res ja a les societats de caçadors paleolítics, no? A saber si l'agressivitat, doncs, de quina forma es pot manifestar, no?, amb aquesta gent. I bàsicament, o sigui, com se sap això? La pregunta de sempre, com ho podeu saber? Com es pot determinar? Doncs bàsicament les evidències a partir de les quals doncs es pot determinar o descartar que ha existit agressivitat o violència en les tribus caçadors-recol·lectors són dues, no? Sobretot. O tres, vaja, depèn de com se miri. Una seria, doncs, tenir la sort de trobar l'esquelet d'un Neandertal, d'un Homo sapiens antic o d'un Heidelbergensis, de l'espècie humana en qüestió que sigui, i analitzar les seves restes a través del microscopi o si tenen marques de tall visuals i veure, doncs, si presenta mostres, signes de violència, no? Com, per exemple, que podria ser, doncs, si va estar agredit per una fletxa de llança, per una atzagaia, per exemple, o per una eina, doncs, de pedra, un sílex, i això va ser la causa de la seva mort, això, doncs, pot quedar o hauria de quedar reflectit, doncs, en els seus ossos, no? Per exemple, una ferida a una costella, una ferida al maluc, on te sigui. Per tant, aquesta seria una primera evidència. Trobar, doncs, l'os que efectivament ha sofert, doncs, una agressió violenta, no?
Sí, exacte, perquè també pot ser que potser s'hagi ferit amb una part tova, és clar, aquesta, si no, diguem, si aquesta carn no ha quedat momificada d'alguna manera, ha quedat congelada, s'ha conservat, i si tots sabem que la matèria orgànica es descompon molt, molt ràpidament, és clar, potser aquella gent potser ha mort dessagnat perquè, mira, per alguna cosa al ventre. Pues clar, al ventre no hi ha res dur.
Llavors, això és una informació que es perd per sempre més.
Exacte.
Que és allò que us parlem moltes vegades, la dificultat, doncs, de poder determinar tot això. Perquè, esclar, estem parlant de molts mil·lennis enrere, i tots els éssers vius, tot el que ha passat anterior a nosaltres, el 99% o quasi bé el 100% ha desaparegut. És a dir, no hi és. La Terra és sàvia, diguéssim, en aquest sentit, i és cíclica i ho engoleix la majoria de les coses. Per tant, sempre podem reconstruir el nostre passat a base de restes molt fragmentàries i molt escasses, i generalment molt disperses. Te'n trobes un aquí, a Catalunya, per dir alguna cosa, i llavors rarament te'n trobes 4 o 5. Ja has d'anar, per exemple, a França, és complicat. No? Doncs una manera, primera que hem dit, és aquesta, a partir de les seves restes pròpiament, esquelètiques, i doncs tenir la fortuna, doncs, de poder-hi identificar o determinar, doncs, que algun signe de violència, no? Algun os, doncs, fracturat, alguna costella, doncs, que presenti això, un senyals clars de que ha estat agredida i que allò ha sigut la causa de la seva mort. Això per una banda. I llavors l'altra, una altra gran font que hi ha, tot i que ja seria més de cares al final dels caçadors-recol·lectors, és l'art, l'art rupestre, l'art a les parets, no? Que en aquí doncs s'han documentat, per exemple, en coves de França, que és on se pot veure més bé això, Cosquer, la cova Cosquer, que és aquella que, si us recordeu, us vam parlar una vegada doncs, de que s'havien trobat foques, no? Que és una cosa molt curiosa. És una cova que es va descobrir ara fa uns 16 anys, l'any 94, i que era que estava submergida sota el mar, i bueno, per, ja us ho vam explicar, per unes causes molt particulars doncs, es va poder descobrir. Doncs en aquestes coves, tipus Cosquer o la molt més coneguda de Lascaux, doncs s'han documentat, hi ha altres coves, doncs representacions humanes doncs, que presenten signes de violència, com pot ser, per exemple, l'homicidi, l'assassinat. No? N'hi ha una en concret doncs, que es veu això, una figura humana doncs, que ja està amb els braços en l'aire i que li estan llançant darts i fletxes. Això s'ha i unes quantes, o sigui que... O una altra, doncs, que veus un humà doncs, que està ja caiguent, abatut i està, li està rajant doncs, sang. És ben evident doncs, que ha estat mort per causes, diguéssim, antròpiques, és a dir, l'ha mort un ésser humà. No? O sigui, les restes, doncs, o les evidències a partir de les quals nosaltres podem saber si existia o no agressivitat durant el polític superior i durant la prehistòria, diguéssim, antiga, les societats caçadors-recol·lectors són aquestes, l'esquelet pròpiament i llavors les restes materials, com això, com l'art rupestre a les parets, o per exemple, trobar doncs, puntes de fletxa, trobar arcs, l'arc, trobar atzagaies, trobar propulsors, doncs que hagin deixat algun rastre, diguéssim, del crim, no? Diguéssim, que s'ha comès allà. I ara, doncs, hi entrarem una mica més en detall a explicar una mica com era, què en sabem de l'agressivitat durant aquestes societats
paleolítiques. Una de les primeres coses que a vegades xoquen o que no ens hem pensat a vegades de quan parlem d'aquesta violència seria un cas de, per exemple, el canibalisme. A part de tots aquells casos que us hem estat parlant a la primera part del programa, que ja sigui per una guerra, tant sigui per una lluita pel menjar, pel territori, per defensa pròpia. Tret d'això, una cosa ja, que té un cert component ja més d'elaboració mental seria doncs el cas del canibalisme, no? Que pot ser per dues grans raons, una pròpiament dita per la pròpia subsistència del gènere, no?
El cap i la fi és biomassa, és a dir, tu t'estàs en una època de carestia, de molt de fred, un rigorós fred, que el menjar escasseja, hi ha gana, doncs és el mateix menjar-te doncs, la carn humana o menjar-te doncs, un cavall o un elefant que pugui estar allà en carronyes. I tu, al cap i la fi, què hi ha per menjar?
Allò doncs... és morir-se. Vull dir, aviam si ho van poder fer, com tots sabeu, aquell equip de rugby xilè, als Andes, quan es va estallar el seu avió, o va poder passar amb casos documentats a Egipte fa 4.000 anys que en un període d'extrema sequera la gent es menjava una als altres. Això va quedar documentat perquè és que era subsistència, és que no hi havia animals, és que no hi havia res.
Aprofites el que hi ha, doncs.
Exacte. Sí,
és un recurs més, una estratègia més de supervivència.
Clar, evidentment la gent no és portat a l'extrem, no és una pràctica, diguem, habitual, no hem de pensar com allò que sortia, aquelles imatges gràfiques a vegades d'aquells primers exploradors europeus que s'anaven a Àfrica i els posaven en una olla. No.
Entre poc i massa.
Clar, vull dir, tampoc no és allò. Però bueno. Després, l'altre cas de més ben documentat, molt més extès, de pràctica de canibalisme, doncs seria el canibalisme ritual, no? Amb funcions ja més màgiques, més, més esotèriques d'aquest fet.
Que tenen un sentit més enllà doncs, de la pròpia subsistència i que en aquest cas els rituals doncs, poden ser, diguéssim, de dos tipus. Per exemple, està documentat això amb tribus, diguéssim, més recents, doncs, que és una forma, diguéssim, de menjar-se doncs, part d'aquell cadàver, és una forma d'homenatge i de prestigiar doncs, la persona que s'ha mort, és a dir, com de reconeixement. Això sol ser doncs, el cas d'una tribu doncs, que es pot menjar doncs, algú que formava part d'aquella tribu i que era una persona molt estimada i doncs, que consideren que menjar-se'n és una concepció mental d'aquella tribu, doncs, consideren que menjar-se'l doncs, els enriqueix i per tant el prestigia, això és una forma de prestigiar-lo i doncs, de reconeixement. Aquesta però és una vessant, aquesta ritual, perquè llavors hi ha un altre de ritual que és una vessant diguéssim no tan positiva, que és doncs, quan hi ha hagut una guerra, un enfrontament entre dos tribus, doncs la tribu guanyadora s'apodera, per exemple, dels cranis, en aquest cas de la tribu rival, de la tribu que ha vençut, que ha perdut, i una forma, diguéssim, de venjança i de menyspreu doncs, és menjar-se'ls, no? És practicar doncs, rituals de canibalisme. No? Bé, és allò la doble cara que diguem. No? El tema del canibalisme, de totes maneres, a la prehistòria està ben documentat, sobretot a la prehistòria recent. El que hem parlat a la primera part del programa, quan hi ha una estructura doncs, jeràrquica, que hi ha una sedentarització, és a dir, a partir del neolític. De totes maneres, el canibalisme, abans de la darrera gran glaciació, a l'època doncs, de les ciutats que són recol·lectores, també està ben documentat. I sobretot, per exemple, a l'època dels neandertals és un dels que ha portat més mal de caps. Els neandertals eren caníbals o no eren caníbals? Doncs sembla ser que hi ha prou evidències doncs, de que sí que eren caníbals. Per exemple, hi ha un cas molt conegut que és a Monte Circeo, que és a prop de Roma, doncs que fa anys, fa 50, 60 o 100 anys, bueno, és un dels primers llocs on es van trobar aquestes restes neandertals, doncs es va trobar un crani al mig d'unes pedres envoltat, aquest crani estava de cap per avall i el crani estava buit per dintre. I amb evidents marques de tall sembla ser doncs, que aquell crani havia estat modificat doncs, per alguns per humans. És a dir, alguns diuen que les marques de tall no són prou clares i que haurien provocat les hienes, però d'altres doncs, defensen que sí, que seria bé, que no podria ser que aquell crani estigués de cap per avall i a més casualment rodejat de pedres. O sigui, tot això que els hi pensava creure. Els indicava doncs, que fa uns 100.000 anys, que és més o menys la cronologia que té aquest jaciment, un jaciment neandertalià de l'època dels neandertals, per tant seria una prova claríssima doncs, de que els neandertals practicaven canibalisme. Aquest és un exemple de molts. Per exemple, també a Croàcia hi ha una altra cova, que és la cova de Karapina, que és una cova molt coneguda perquè s'hi han trobat moltes restes neandertals, i últimament se n'ha parlat molt a la premsa perquè és un dels aquestes restes neandertals doncs, han estat analitzades genèticament i gràcies a elles doncs, es diu doncs, que els humans actuals, moderns, tenim un 4% del nostre patrimoni genètic doncs, que prové dels neandertals. Doncs una de les restes de les mostres que es va agafar per arribar a aquestes conclusions precisament venen dels fòssils neandertals de Karapina, que aquests són uns jaciments, unes restes neandertalianes molt conegudes, molt famoses i de les quals s'han fet molts estudis, com veieu, no? O sigui, no només a nivell genètic, sinó que també altres estudis que van fer ens apuntaven doncs, que dintre aquesta tribu de neandertals d'aquí dels Balcans doncs, practicaven el canibalisme. No? Per què? Mm-hmm. Per què s'ha pogut saber això? Doncs perquè hi havia aquestes restes, aquestes tumbes d'aquests esquelets de l'home de Neandertal, presentaven marques de tall doncs, que pels seus investigadors semblaven evidents doncs, que havien estat desquarterats i ells van deduir o van hipotitzar, no? Perquè tot això també, clar, demostrar sempre tens detractors, gent que està a favor, gent que no, però les evidències són les que són i és que presenten marques de tall. Marques de tall què vol dir? Doncs, com us hem explicat moltes vegades, si vosaltres cada dia com mengeu i mengeu un tall de carn us fixeu, com talleu la carn, veureu doncs, que el ganivet deixa unes marques paral·leles doncs, a l'os, paral·leles, si les fa paral·leles vol dir que és l'acció nostra, és una acció antròpica, perquè la fem amb un ganivet, ja pot ser de metall o ja pot ser de pedra, és igual. Si se'l menja un gos o el menja un altre tipus de carnívor, no, una hiena o el que sigui, les marques que deixen aquell tros de carn no són mai paral·leles, sempre són així més com rosegades, no? Bé, això és la forma, doncs, de saber, doncs, de deduir pràctiques de canibalisme.
Exacte, com això mateix que ens explicaves, aquí ben a prop de casa, a Tapuerca, no? Aquest gran jaciment que tenim a la península Ibèrica, doncs a la Gran Dolina, doncs ens trobem això mateix, aquestes pràctiques caníbals fetes fa uns 800.000 anys aproximadament per l'home antecessor, no? Aquest home...
que ja és una espècie molt més antiga del que anem anant enrere, eh? Hem dit els Neandertals, anem una mica més enrere. Hi ha pràctiques més de canibalisme més enrere de l'Neandertal, és aquesta que estàs dient.
I a més, no està feta, segons s'han demostrat amb els estudis, per un producte de gana, de fam, sinó ja que té una intenció més, diguem-ne, ritual, no? que s'ha fet, segons ells, diuen els autors dels estudis, d'un canibalisme gastronòmic ancestral, no? I on es pot veure, per el que tu deies, per aquestes restes que s'han deixat, aquestes evidències òssies, doncs com hi ha hagut una clara intenció d'aconseguir la carn i la medula, no? Per poder-se menjar. A més, s'ha trobat aquesta extracció de la medula és amb la mateixa tècnica que s'han fet amb altres animals trobats al mateix jaciment de la Gran Dolina. Per tant,
no diferenciaven.
No.
És una qüestió simplement, doncs, això de, en aquest cas, gastronòmica, no, que deies, de supervivència. Perquè clar, això que estem parlant del canibalisme ha portat i porta molta cua. Hi ha grans debats i discussions científiques. Esclar, tothom té la seva opinió. Les restes, és el que diguem, són escasses. Són evidents, perquè hi ha marques de tall, això ningú ho dubta, hi ha marques de tall sobre un esquelet humà. Per tant, les ha hagut de fer un altre humà, un altre congènere, no? Diguéssim, de la mateixa espècie, perquè estem parlant d'aquestes cronologies. Però llavors aquí ve, que de fet és lo maco, tot i que a vegades el tema es despista i s'entren en batalles personals i bueno, aquestes coses una mica complicades d'entendre per la gent que no està ficada en el món de l'arqueologia i del paleolític, però deixant de banda això, lo maco és aquesta, la discussió científica, és a dir, tu tens les restes i a partir d'aquí discuteixes i hi ha gent que porta arguments molt sòlids per considerar que els rituals només poden ser de supervivència i d'altres que els presenten molt sòlids també per considerar que eren canibalisme, doncs, ritual, no? En què es basen sobretot el canibalisme ritual? Doncs per comparació etnogràfica, és a dir, com això encara hi ha poblacions de caçadors-recol·lectors, doncs, que es practica, o el segle XIX s'ha practicat, no? Quan els europeus anaven a Àfrica o anaven a aquests països on encara existien moltes tribus, així és que vivien en aquest mode de vida ancestral, doncs, per comparació, no? Dius, mira, les mateixes restes que trobem en un jaciment de fa mig milió d'anys, per dir alguna cosa, o és igual, o 30.000, doncs, són el mateix tipus d'evidències que, si t'hi fixessis, aquestes tribus caçadors-recol·lectores de l'actualitat, quan practiquen aquest tipus de pràctiques, és el mateix, no? I per tant, doncs, podem deduir, podem fer un fílum, podem fer un contínuum entre el present, que és ara, el que veiem, amb el passat. És una forma, doncs, de donar aquesta continuïtat a una pràctica gastronòmica o ritual al llarg de la història, protagonitzada per una mateixa espècie com nosaltres, els Homo sapiens, que diguem que fa 200.000 anys que estàvem a la Terra, o, fins i tot, per altres espècies humanes anteriors a nosaltres, com els Neandertals, però amb les quals, lògicament, doncs, compartim no només una gran part, diguéssim, genètica, no? Per la qüestió, doncs, de que formem part del mateix tronc, del mateix gènere humà, sinó que també coses, altres tipus d'aspecte a nivell cultural, no? Aquesta seria una mica, doncs, el canibalisme, grans batalles, que quan són, diguéssim, batalles així científiques, això és molt positiu, tant de bo n'hi hagués sempre més i bueno, són sanes aquestes batalles, diguéssim, i han de continuar. Com continuen? doncs, com sempre, podem investigar, és a dir, podem anar a excavar, podem trobar doncs, nous esquelets, noves restes humanes antigues, que això costa molt, com, per exemple, mirar, ara ve molt a compte dir que la setmana passada, si recordeu, a la tele va sortir el 324 i bueno, va ser molt conegut, doncs, una troballa excepcional, no?, que seria...
Sí, aquest... la trobada de moment el que és l'esquelet Neandertal més complet de la península i el qual a l'Universitat Autònoma de Barcelona li va poder fer un TAC, no? Uh-huh. Aquesta pràctica mèdica que més o menys bastant extesa i coneguda per tot, doncs això és per analitzar totes aquestes restes d'aquest esquelet trobat al País Valencià, a la cova de l'Oliva,
a la Safor,
a la comarca de la Safor. Doncs això, vull dir, és...
No, és que és extraordinari, això, és a dir, aquestes coses, és que ara hi penses, i això està a les Beceroles, el que es farà amb aquest esquelet. És fantàstic, eh? Vull dir, estem ja nosaltres aquí expectants a veure, doncs, els dos, tres pròxims anys, tot el que generarà aquest... aquest esquelet, perquè és clar, si s'ha conservat tan bé, perquè a més, si recordeu o heu vist les fotos o vau veure el vídeo que van fer per TV3 o les notícies així, és clar, el van agafar amb motllo, és a dir, no només és pròpiament l'esquelet, sinó que el motllo volem dir doncs, on estava ficat, és a dir, les argiles calcàries que hi havia, no? que estava allà incrustat, allà quasi ben enganxat, com si fos pegament, quasi, com si fos ciment calcari, no? Diguéssim, en crostes carbonatades, etc. I és clar, això ara es farà un estudi o s'estarà fent una anàlisi, després del TAC, es farà una anàlisi, doncs, quasi treure peça per peça. I és clar, aquí les dades, diguéssim, condicions de com va morir, el tipus de sol en què va morir, el tipus de clima, pots trobar doncs, restes sedimentològiques que t'informin. Bueno, pot ser brutal, s'ha de veure, és a dir, però això passa excepcionalment, però volem dir, què volem dir nosaltres? Tenint en compte del que estem parlant avui, que és de l'agressivitat al polític, doncs que només és quan hi ha aquest tipus de troballes que fas grans salts endavant. Si tens la sort, diguéssim, de que s'hagin produït, quan hi ha aquestes troballes, quan tens aquestes restes, si les pots analitzar bé, que en aquest cas no hi ha cap dubte que es podrà fer bé, si hi ha la sort que s'han pogut conservar, tot el que s'hagi pogut conservar d'aquest esquelet de Neandertal, tot sortirà a la llum, amb els mètodes moderns que existeix avui en dia. I això és fantàstic, no? Llavors és quan aquests grans dubtes que sempre planegen els debats científics i divulgatius, no? Perquè, i socials, perquè això són temes que interessen a la gent també. Ens interessa a nosaltres saber què feien els Neandertals, qui era l'espècie que va viure abans que nosaltres. Bé, això ens interessa a tots, no? Doncs això es podran resoldre molts enigmes d'aquest tipus i es farà un gran avenç, no? Esperem, almenys, vaja.
Uh-huh. Bueno, com també ara m'ha fet pensar ara en això del 324, que també va sortir la notícia de que una universitat d'Ohio, tot i que ara ens allunyem una miqueta del tema central d'avui, és que un estudi que han fet amb les dents dels cavalls, doncs veuen com aquest animal al llarg d'un milió d'anys ha anat variant la seva dentadura en funció de l'aliment que es trobava a la zona on habitava, no? I s'ha vist com doncs que en períodes de que el seu entorn era més semblant a, que podríem dir, a la selva amazònica, on trobava menjar tou, i això, doncs, les seves dents doncs, havien anat fent més petites, més, no diguem, més fràgils, però vull dir, s'adequaven a l'aliment que menjaven, i aquest és un procés gradual doncs, que bueno, va arribar a culminar fins a l'animal que avui en dia coneixem tot, no? Aquest cavall ja més domesticat, no? Tot són això, són estudis que, bueno, que periòdicament, si més o menys un està alerta, doncs va veient publicats als diferents mitjans de comunicació i que, bueno, acaben, el que tu molt bé deies ara, petits estudis que ens aporten molta informació de cop, no? I permeten doncs, fer un gran pas endavant científic per anar coneixent el passat de tots nosaltres, perquè ara, concretament amb aquest cas de que parlàvem dels animals, doncs marcaven, es veu molt clarament aquests canvis que molts cops hem dit, d'aquests canvis de clima globals, doncs, que hi han hagut al nostre planeta i bueno, que determinaven, doncs, això, la fauna i la flora existent al territori.
És la contribució, doncs, d'aquests petits, que dius bé, grans descobriments, petits grans descobriments, no podríem dir-ho, doncs el que això contribueix en el còmput global, doncs, del debat. Hi ha coses ja més o menys resoltes, que se sospiten, que més o menys tothom hi està d'acord, però fins que no hi ha aquests grans avanços, no, diguéssim, en l'estat de la investigació, doncs no es pot arribar, doncs, a conclusions fermes, no? Això, per exemple, ara que avui que estem parlant de la violència, doncs, ara que ja ens falten uns 5 minuts per acabar el programa o 4, una cosa, doncs, que ens podem cal dir-la, que no l'havíem cap de dir, és el tema, doncs, de les armes, no? Les armes prehistòriques, eh? Hem dit que hi havia agressivitat a les societats caçadores-recolectores, no? Quin tipus d'armes feien servir? Com se sap? Quines armes practicaven? Bé, les llances, aquesta seria segurament la més habitual, no? Que això ja l'home de Neandertal ja en feia, de llances. Llances que bàsicament, doncs, són materials de fusta, de qualsevol tipus de fusta, el problema és que no fossilitzen, generalment, perquè esclar, la fusta es podreix, excepte en casos excepcionals, com sempre diguem, el cas seria, també us n'hem parlat moltes vegades aquí, el Pedra, perquè ens té un lloc, és un lloc que ens encanta, que ens té encisats, que és Schöningen, no? Són unes llances de fusta que fan més de 2 metres que estan perfectes, perquè es van conservar en un ambient de torbera, no? Que torbera, doncs, seria com, per condicions excepcionals, doncs, que es conserva, no? la fusta. Però llavors, a més, el que volem, o sigui, per tant, les llances, això ja és segur. Però llavors, a mesura que anem avançant al polític superior, apareixen noves. El polític superior, volem dir que ja anem avançant cap a 20.000 anys enrere, que ja arribem al final de les ciutats que són recol·lectores, doncs apareixen noves formes de llança. Noves. I on volem anar a parar és que bàsicament hi ha les atzagaies, els propulsors, i sobretot, aquí on volem anar, són l'arc i la fletxa. No? L'arc, la fletxa, aquesta imatge que tenim. Quan, una gran pregunta, no? Quan apareix l'arc i la fletxa? I com se sap, sobretot? A veure, els arcs, els més antics que s'han trobat així en fusta, s'han trobat també en condicions excepcionals a Rússia, sobretot, no? Aquestes zones així, doncs, que això, en zones de torbera, en zones d'aquestes que conserven que permeten conservar la fusta, no? Trobar-la dintre d'una cova és molt difícil perquè l'ambient calcari, doncs, això es podreix, dintre els travertins a vegades també podria ser possible, bueno. El cas és que fa 2.000 anys se n'han trobat segurs, de fragmentats, etc. Però llavors, el tipus d'eines lítiques, eines de pedra que van associades a les fletxes i als arcs, doncs se n'han trobat exactament igual, doncs, hi ha uns 5-6.000 anys abans. Tot i que no s'hagi trobat pròpiament l'arc, sí que s'ha trobat, doncs, les puntes que formarien part d'aquestes fletxes que irien amb aquest arc. En resum, què vol dir això? Doncs que tots els investigadors del món, diguéssim, que estan una mica o que tracten aquest tema i que ens informen d'aquests temes, parlen de que ja fa uns 18-20.000 anys, doncs, els humans van inventar l'arc. Hi ha proves prou evidents com per defensar, doncs, que l'arc, aquesta imatge que tenim tots, un arc i una fletxa, doncs, que és una cosa, doncs, que té 20.000 anys, no l'hem inventat ahir, ni la van inventar els indis, ni les tribus, diguéssim, d'aquestes pel·lícules de l'oest, no? Com si fos una cosa arcaica. És una cosa, sí, que és molt arcaica, però no té res, 2.000, 3.000, 4.000 anys, no? Com podria semblar. Era una, portant parlar, doncs, això, un apunt més, doncs, de molts que es podrien dir de la violència a les societats caçadores-recol·lectores d'abans de l'última glaciació.
Bé, com sempre ens ha faltat acabar de... potser ens hem excedit en parlar de notícies aparegudes recentment i ens ha quedat aquest tros una miqueta coix.
Però no, ja, la ciència ha quedat clara, eh?
Sí, exacte.
De l'arc i la fletxa i avall.
Bueno, sí. Fins aquí el programa d'avui. Emprar-vos a tots al programa de la setmana que ve, on parlarem de l'Alta Garrotxa prehistòrica.
Molt bé, fins la setmana que ve, doncs.
Vinga, fins la setmana que ve. Vagi molt bé la setmana.